Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia. Cada vegada és més clar que les eleccions al Parlament s'adjornaran fins més enllà del 14 de febrer. Aquest divendres a la tarda el govern es reunirà de forma extraordinària després d'escoltar els partits per prendre la decisió, però l'evolució de la pandèmia del coronavirus fa pensar que es fixarà una altra data, dret a salut i dret a vot, que es posaran a debat al Parlament entre el govern i els partits. Al voltant d'aquestes eleccions hi ha encara molts interrogants, alguns dels quals es tracten en aquestes sessions. Si finalment es decideix l'ajornament, el govern ja anunciarà la nova data. Les dates del Departament de Salut situen el pic de contagis i d'ocupació de les UCI poc abans del 14 de febrer, de manera que les eleccions se celebrarien en plena onada epidèmica. Fons de la Conselleria apunten que no els correspon decidir sobre l'ajornament dels comicis ni sobre quan seria la millor data per fer-les, si bé han assenyalat que cap al final de la primavera la situació hauria d'haver millorat. I més coses. El govern ha decidit allargar 7 dies més les restriccions actuals contra la Covid. La pròrroga començarà dilluns que ve i durarà fins el diumenge 24 de gener. Això suposa que es manté fins a aquesta data el confinament municipal diari i les restriccions en el sector comercial, els centres comercials i botigues de més de 400 metres quadrats seguiran tancades i el petit comerç podrà obrir només de dilluns a divendres. Dissabte i diumenge només pot obrir el comerç considerat essencial i la consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès que són mesures dures. I en plana cultural us recordem que Jaume Cabré publica una novel·la sobre Sant Jordi, consumits per foc. Es publica 10 anys després de la magnífica Jo confesso. I també us recordem que tant el papa Francesc com l'emèrit Benet XVI van rebre ahir la primera dosi de la vacuna contra el Covid, ho ha afirmat el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Mateu Bruni. I ho deixem aquí, més informació d'aquí una hora quan siguin les 12. Ara, Delicatessen, amb Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Delicatessen. Soc el Toni Guerrero.
Soc el Fèlix Serraclara.
Comencem.
Delicatessen.
La lírica i molt més, la nostra trobada dels divendres al voltant dels millors fragments i de les millors veus de la lírica. Un espai dirigit i presentat per qui us parla ara en directe, Fèlix Serraclara. Bon dia, Catalunya, bon dia, Andorra. Arriba el moment de Delicatessen, el magazín dirigit per Antoni Guerrero, i avui divendres toca lírica. Al control tècnic tenim en Jordi Carretero, imprescindible per portar a bon terme aquest programa. Comencem! Alfredo Kraus va ser, sens dubte, un dels millors cantants de la segona meitat del segle XX. Perfeccionista incansable de la tècnica del bel canto, va aconseguir una perfecció tècnic-instrumental llegendària. A Barcelona, al Gran Teatre del Liceu, vàrem ser privilegiats espectadors d'algunes de les seves grans interpretacions. Cal recordar, per exemple, els seus Werther de Massenet o el seu Edgardo a Lucia di Lammermoor de Donizetti, amb una esplèndida Joan Sutherland com a Lucia, funcions inolvidables al Liceu de Barcelona, protagonitzades per Alfredo Kraus. Alfredo Kraus serà, doncs, el cantant protagonista al nostre programa d'avui. De mare espanyola i pare austríac, Kraus va iniciar els seus estudis musicals amb lliçons de piano als 4 anys d'edat i cantant en el cor de la parròquia, el cor de Maria de les Missioneres Claretianes, als 8 anys. Va debutar internacionalment ja com un gran tenor en el Teatre Real del Caire el 1956 amb el paper del duc de Màntua a l'òpera Rigoletto. Rol aquest, el del duc de Màntua, que faria segell i carta de presentació al llarg de tota la seva carrera. També al Caire va presentar i debutar el Mario Cavaradossi de l'òpera Tosca de Puccini. 2 anys després, el 27 de març del 58, al Teatre Nacional de Sant Carlos a Lisboa, es va presentar al costat de la Maria Callas amb una llegendària producció de l'òpera La Traviata, que va ser enregistrada i és un dels preuats enregistraments que tenim d'aquesta òpera de Verdi. El 1967 va debutar en el Teatre Colón de Buenos Aires amb La Favorita, al costat de Fiorenza Cosotto i Sesto Bruscantini, i va tornar el 1972 per I Puritani, la dificilíssima òpera de Bellini amb Cristina Deutecom, i també amb Lucia di Lammermoor al costat de la Beverly Sills. Les seves últimes actuacions van ser el 1989 amb un memorable recital i el 1991 amb Werther, i el 1993 amb els contes de Hoffmann, rol aquest que també va destacar Alfredo Kraus. Alfredo Kraus va fer també les seves petites intervencions al cine, va protagonitzar la pel·lícula Gallarre, donant vida al tenor navarrès. Alfredo Kraus va néixer a Les Palmes de Gran Canària un 24 de novembre de 1927 i va morir un 10 de setembre de 1999 a Madrid, als 72 anys d'edat. Kraus va sempre mantenir una relació emocional intensa amb les seves Canàries de naixement, especialment amb Lanzarote, on va establir la seva residència d'estiu i repòs, precisament al costat de la famosa propietat La Mareta, magnífica vila construïda pel rei Hussein de Jordània, per molts anys veí d'Alfredo Kraus. La Mareta, dissenyada per César Manrique, és actualment patrimoni de l'Estat i, com sabem, freqüentment utilitzada pels presidents de govern espanyols com a lloc de vacances. Romàntic, amant de la vida tranquil·la, Kraus podia passar-se tardes senceres contemplant el mar a la seva casa de Lanzarote. Fruit d'aquest reconeixement de les Illes Canàries al seu renombrat fill, Alfredo Kraus, i de la relació afectiva de Kraus amb Canàries, és també el fet de batejar com a auditorio Alfredo Kraus a l'auditorio del Palacio de Congresos de Las Palmas de Gran Canària. I bé, parlant de Canàries i de Kraus, comencem el programa d'avui amb aquest himne a les Illes Canàries. Himne a les Illes Canàries, curiosament composat per un català i un valencià que no havien estat mai a les Illes Canàries.
Vergel de belleza sin par son nuestras Islas Canarias, que hacen despierto soñar. Jardín ideal siempre en flor, son las mujeres, las rosas, luz del cielo de amor. El corazón de los guardias al murmullo de la brisa, al corazón de los guanches. murmullo de la brisa, suspiran todos amantes por el amor de la isla. Suspiran todos amantes por el amor de la isla.
Era la veu del tenor Alfredo Kraus interpretant aquest himne a les Illes Canàries del compositor català Josep Maria Tarrides.
Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça. Carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93-253-0433. 93-253-0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, odontòlegs. Clínica Gené, els teus odontòlegs des de 1947.
Si voleu escoltar una cançó en especial o la voleu dedicar a algú, demaneu-la al WhatsApp del programa, al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Delicatessen.
Kraus, Alfredo Kraus, també va ser un destacat intèrpret de sarsuela, amb grans èxits amb La tabernera del puerto, La revoltosa, El huésped del sevillano, Black el payaso, Marina i Un llarg, etc. Resulta especialment recordada la seva participació en el muntatge de Doña Francisquita, del català Amadeo Vives, que es va fer el 1956 a Madrid i amb el qual es va reinaugurar el Teatre de la Sarsuela 100 anys després de la seva fundació. Un bust d'Alfredo Kraus s'exhibeix avui en record d'aquelles funcions i de la seva figura en el Coliseu Sarsuelístic. El Trus de los Tenorios és una humorada còmica lírica amb un acte, amb llibret de Carlos Arniches i música del mestre José Serrano. Es va estrenar amb gran èxit al Teatre Apolo de Madrid el desembre de 1910 amb l'assistència del rei Alfons XIII. Va ser exemple de la metamorfosi que va experimentar el gènere chico cap a la revista, sense oblidar-se per res dels motlles de tall sainetescos que encara es mantenien vigents. Amb el llibret de Carlos Arniches crea una trama d'embolics amb talls de la comèdia per mostrar tot un desplegament de situació còmiques i fantàstiques. La música es deu al mestre José Serrano, el qual s'havia consolidat ja com un dels grans compositors en el camp de la sarsuela. Del Trus de los Tenorios anem a escoltar poder el seu número més emblemàtic, la famosa Jota, Te quiero morena.
Y olé, olé. me muero. Es la jota que siempre canté, la sal de mi tierra. ¡Olé!
Era la veu del protagonista del nostre programa d'avui, el tenor Alfredo Kraus, interpretant la jota de El Trust de los Tenorios de José Serrano.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Avui hem de recordar, en l'aniversari de la seva mort, un dia com avui, 15 de gener de 2005 a Barcelona, a la Victòria de Los Ángeles. Gran soprano a la que vàrem dedicar el primer d'aquesta sèrie de programes de la lírica i molt més. Sempre en el nostre record la gran Victòria de Los Ángeles. Però bé, tornem al nostre protagonista del programa d'avui, el tenor Alfredo Kraus. Alfredo Kraus va sempre ser considerat merescudament un gran senyor de l'òpera, pel seu caire refinat, educació exquisida i impecable elegància. D'un rigor professional implacable, és dels pocs cantants lírics que podia presumir de no haver cancel·lat mai una representació al llarg de la seva carrera. Intèrpret depuradíssim d'obres de gran dificultat, va rebre al llarg de la seva trajectòria nombrosos premis i guardons. Rigorós amb l'elecció del seu repertori, sabia renunciar a tentadores ofertes de personatges si considerava que no podria arribar a la perfecció o inclús podria malmetre el seu instrument, del que prenia gran cura. Meticulós amb la seva vida, amb els seus horaris, que no volia canviar, no prenia cap vol d'avió abans del migdia. Al gener de 1996, amb motiu de la celebració dels seus 40 anys de professió, Alfredo Kraus va iniciar una gira de 2 anys pels escenaris lírics del món. Malauradament, a l'any següent d'aquesta gira, la mort a Madrid de la seva inseparable esposa Rosi va assumir el tenor amb una profunda depressió, que va estar 9 mesos sense trepitjar un teatre. Tancat a la seva casa de Madrid, pràcticament a les fosques, deia als pocs amics que el contactaven: «Cantar? Si jo lo que tengo ganas es de morirme». Encara va tornar després als escenaris i va seguir cantant fins pocs mesos abans de la seva mort. De fet, Alfredo Kraus va pràcticament sobreviure a la seva esposa només de 2 anys. Com ja hem dit, un dels rols que més fama va donar a Kraus des de l'inici de la seva carrera, ja que va debutar amb aquest paper, va ser el duc de Màntua a l'òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Paper que anava com un guant a les característiques tècniques i vocals interpretatives d'Alfredo Kraus. Ell el va interpretar en innumerables ocasions i pràcticament a tots els teatres arreu del món. Personatge cínic i faldiller, ens deixa en la conegudíssima ària La dona immòbile el retrat del que ell, el duc, considera que és una dona, un ésser capritxós, canviant, poc fiable, però imprescindible a la fi per fer la felicitat de qualsevol home.
La dona immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre misero,
chi a lei s'affida, chi le confida, ma il cauto il cuore pur mai non sentesi felice a pieno, chi su quel seno non viva amore. La donna è mobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensiere. E di pensiere.
Era la veu del tenor Alfredo Kraus interpretant la coneguda La donna immobile de l'òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi.
Hola, amic, com va la venda del teu pis?
Doncs ja el tinc venut.
Com? Però si acabes de posar-lo a la venda.
La veritat sí, però m'ho ha venut Pi Properties Investments. Quan em van ensenyar els vídeos de com venien, no m'ho podia creure. Però és que són uns cracs. M'ho van vendre en menys d'una setmana i al preu que jo volia.
No m'ho diguis, no. I d'on estan?
Pues estan a Barcelona, al carrer Enric Granados, número 99, o també els pots trucar al 691-479-844, inclús els caps de setmana. Repeteixo, el telèfon 691-479-844. El personatge de Werther, protagonista de l'òpera homònima de Jules Massenet, és un rol indissociable de la figura d'Alfredo Kraus. Alfredo Kraus, un romàntic, un poeta, a la vida, a l'escenari, no podia ser d'altra manera que esdevingués un dels grans, si no el més gran intèrpret d'aquest rol. Poder el rol que més cops va interpretar Alfredo Kraus, especialment al final de la seva carrera. De fet, a l'última part de la seva carrera, pràcticament només volia cantar aquest rol. Es va identificar plenament amb la tragèdia del jove poeta víctima d'un amor impossible. L'amor de Werther per la Charlotte és impossible, ja que la Charlotte ha hagut de mantenir la promesa que va fer a la seva mare moribunda de casar-se amb en Albert, malgrat d'estar enamorada de Werther. Werther, davant de la impossibilitat del seu amor, optarà pel suïcidi. Werther és una òpera amb quatre actes, música de Jules Massenet, i és un dels papers capdals per la tessitura de tenor i un dels més difícils. De fet, ha estat per la crítica moltes vegades comparat com el Tristan de l'òpera francesa, fent referència al Tristan i Isolde, considerat el paper més de gran dificultat dintre de l'òpera alemanya. Anem a escoltar, doncs, aquest Pourquoi me réveiller amb la veu d'Alfredo Kraus.
Le libre vent.
Amics oients de la lírica i molt més, arriba el moment de cloure el programa d'avui. L'hem posat punt i fi amb aquesta interpretació absolutament extraordinària, magistral, de l'Alfredo Kraus en el paper de Werther, Pourquoi me réveiller? Hem de donar pas, doncs, ara al món del cinema, que arriba tot seguit de la mà de Fernando Ruiz de Villalobos. Fins divendres vinent. Gràcies, Toni Huguet, per prendre cura de la realització tècnica d'aquest programa. Us ha parlat Fèlix Serraclara.
Ràdio Estel, una forma de ser. Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. A més, a 6:45 de la tarda també oferim ara les vespres des de Montserrat, les segones vespres de cada diumenge. I a 7:15, avui és el Dia del Senyor, espai amb la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fem església.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, molt bon dia, benvinguts a aquesta segona part del Delicatessen, en la que dediquem al món del cinema i altres activitats culturals. Avui, amb la col·laboració del Toni Huguet, que substitueix el Jordi Carretero, i qui us parla, Ruiz de Villalobos. I comencem recuperant un invitat que no vam poder tindre la setmana passada, perquè volíem parlar de sèries, fer un balanç de les sèries de l'any passat, del 2020, i també veure com està el món de les sèries a les televisions, a les diferents plataformes, i no vam poder parlar amb el Nacho Torres, que és el nostre especialista en sèries televisives. Nacho Torres, buenos días.
¿Qué hay? Buen día.
Bueno, buenos días, felicidades de año, porque no te lo pude decir públicamente. ¿Cómo prueba el 2021? Dejando aparte las nevadas, el COVID y todas estas cosas.
Por aquí no se hemos librado de nevadas.
¿Sabes? Menos mal, menos mal. Sí, tú vives en Baracaldo, si no me equivoco, y por lo tanto estáis en una zona también propensa, ¿no?, a nieves, a tormentas.
Sí, sí.
Y a clima duro, que se dice, ¿no?
Si subes a la arboleda y esas cosas, sí, pero
a nivel de ría, no.
Aquí nada.
Nada.
Bueno, aquí nada.
Vamos a ver, Nacho Torres, explícanos un poco, tienes 10 minutos que te voy a dedicar de Delicatessen, para hacer un análisis, si te parece, según tu criterio y a tu aire, que yo sé que tú eres muy crítico, con lo cual está muy bien, muy crítico en el sentido positivo de la palabra, es decir, que analizas mucho las series. ¿Cómo valorarías este año 2020, teniendo en cuenta que está marcado por pues 9 meses prácticamente desde marzo,
sí, sí,
de inactividad prácticamente cinematográfica?
Sí, pues mira, yo veo esto, hoy en día para mí el mundo de las series, el mundo de las plataformas, está como estaba, como estabais vosotros en los estrenos de cine antes de la pandemia, que teníais estrenos que se os juntaban fines de semana con 16 películas y cosas así,
sí,
que era imposible ver, y claro, y la calidad variaba, vamos, que te preguntabas, pero oye, esto cómo ha podido llegar a pantalla, cómo se ha podido estrenar. Pues el mundo de las cines, el mundo de las series lo veo yo igual. O sea, yo veo una mediocridad en las plataformas, en lo que todo vale, o sea, yo entiendo que la pandemia ha pillado a todo el mundo como ha pillado, y muchas series pues se han quedado como se han quedado, y claro, y las plataformas pues por no perder abonados pues tiran de lo que sea. Uh-huh. Y lo mismo se estrenan series que tienen 5 años, no exagero, 5 años,
sí, sí.
Por ejemplo, La Ruta del Dinero y cosas así tienen 5 años, como series que tienen 2 años, como Movistar está dando, por ejemplo, Years and Years, una serie del 19 que emitió HBO, o estrena como novedad El Descubrimiento de las Brujas y resulta que tiene 2 años y pico. O sea, están llegando todo. Entonces, pues es eso. Hay cosas que suena la flauta y otras cosas, pues, que dices, pues bueno, ¿qué es esto?
Hablemos, si te parece, de títulos concretos. De las series extranjeras del año pasado, ¿tú cuáles crees que son salvables según tu criterio? Dime tres, si tienes tres, o dime dos, o,
sí.
O dime una.
Sí, no. Para mí, la mejor serie del año pasado, de la que muy poca gente habla, es la quinta temporada de Better Call Saul. Yo soy bastante fan de esa serie, pero la última temporada de Better Call Saul está al nivel de Breaking Bad. O sea, lo que perjudica a esa serie, pues que el reparto no tiene caras, o sea, estrellas. Uh-huh. Tiene buenos actores, pero no tiene estrellas. Si esa serie tuviese estrellas, arrasaría. Pero como no tiene estrellas en el reparto, pues sí, todo el mundo...
¿Qué plataforma la emite?
Pues esa la emite Movistar.
Movistar.
Y ya te digo, para mí, al nivel de cualquier temporada de Breaking Bad.
En cuanto a la más importante para ti, ¿nos podrías decir dos más extranjeras?
Sí. No, por ejemplo, para mí ha sido una sorpresa Stars Play, que ha emitido una serie, Normal People, que es una serie que está bien. Ahora está muy de moda una serie de la que ya hablamos hace tiempo en Cultura FM, como Guns of London. La miniserie Des, o sea, series, a ver, hay series, pero sobran muchísimas.
Has hablado ahora de un tema muy interesante, que son las miniseries.
Sí.
¿Tú particularmente quieres más proclive a las miniseries o a esas largas series de 5, 10, 20 temporadas, donde llega un momento en que ya el origen se ha perdido y se está ya como casi en otra historia, ¿no?
No, yo soy como tú. O sea, yo entiendo las temporadas en función del guión. Si tú tienes un buen guión y buenos personajes y un reparto coral, pues puedes estirar un poco más las series. Pero si no, las series se van perdiendo. De hecho, muchas plataformas es lo que están haciendo. O sea, es un piloto potente con un episodio o un par de episodios fuertes para enganchar a la audiencia y luego las series decaen, pero vamos, de forma...
Con lo cual se podría decir, en términos generales y sin citar títulos concretos, que en general... Las miniseries, en general, digo, tienen calidad media superior a las series largas, en general, ¿no?
Están mejor construidas.
Están mejor construidas, sabes que tienen un espacio y un tiempo, que son 6 capítulos, del tiempo que sea, 45 minutos, 50, 35, los que sea, ¿no? Una cosa es el tiempo que da cada televisión a los capítulos. Pero, ¿tú crees que en este momento, no sé, series como Lupin, que no sé si la has visto, sí, que la hacen en Netflix, una serie muy correcta, ¿no? Muy correcta.
Sí, pero bueno, no la he seguido. Porque...
No la has seguido. Bueno, a ti no te interesa quizá el personaje de Arsène Lupin, que es un personaje policíaco muy, muy famoso en Francia, que se han hecho montones de películas. Incluso creo que en Francia también se hizo ya una serie.
Sí.
No, con el propio Arsène Lupin, no con un personaje.
Ahí es a donde voy yo.
Bueno, pero a mí no me molesta. Es decir, yo también cuando empecé a verla pensé, uy, pero creo que está bien coger una historia de un personaje famoso literario como es Arsène Lupin,
sí,
y cogerlo para que un personaje se inspire en él. A mí me parece correcto. Yo creo que es... A ver, tú sabes que yo soy un enamorado del cine francés, lo saben los que me conocen y me siguen, y yo creo que las series televisivas francesas también están dando un buen nivel dentro de sus categorías. Pensemos que Lupin no va más allá de lo que quiere ser, un entretenimiento de 6 capítulos.
Que el planteamiento es correcto, sí, es lo que estábamos hablando.
Exacto, y quien dice esto, bueno, pues no sé, series importantes españolas como fueron las dos series policíacas que a mí me parecen las dos mejores, ¿no?
Turbios, Patria, sí, pero bueno, yo creo que esas series se engordaron un poco más de lo que en realidad fueron, para mí.
Bueno, Antidisturbios, yo creo que tiene en función de los personajes que quiere coger, es correcta, ¿no?
Sí,
Antidisturbios...
Sí, no, correctísima. Sí.
¿Sería una de las importantes del cine, de las series españolas para ti?
Sí, sin ningún...
¿Patria también o Patria te da más resquemores?
Patria también la metería, pero yo creo que ambas... yo creo que, no sé si es por la situación que vive el audiovisual, que se ha tendido a subir un poco más la nota de lo que realmente es, o se ha puesto un poquitín más por encima, ¿no?
Sí.
Como pasó también con esta otra que ahora no me acuerdo, La Unidad.
La unidad, sí, que también era también de policías, de...
Sí,
o sea, es curioso, no sé si estás de acuerdo, tú eres, hay que decirlo, no sé si muchos oyentes lo saben, que Nacho Torres es, como yo, un gran seguidor de la novela negra, ya no quiero decir la palabra aficionado, que parece que sea menos valorada, hablo de seguidor de la novela negra, del cine negro, de ese tipo de novela, entendámonos de forma más... familiar, policial, en donde hay crímenes o hay investigaciones, ¿no? Pueden ser robos, pueden ser asaltos, pueden ser cualquier tipo de investigaciones en el pasado, en el presente o casi, si es una distopía en el futuro, ¿no?
Bueno, me parece que de distopía tenemos poco, me parece que la realidad ya superó la distopía.
Sí, bueno, se ha estrenado una película ahora que justo se me ve que se estrena el día 22, que se titula El Nuevo Orden. Del mexicano Franco, Michel Franco, y bueno, ni quieras saber lo que propone ese hombre, ¿no? Pero no sé si en las series tú crees que se abusa un poco del culebrón. A ver, me explico. Ya entiendo por culebrón cuando las historias están pensadas demasiados en ese gran público y son muy reiterativas para que entiendan algo.
Sí, es que es lo que buscan audiencia. Yo, con los famosos algoritmos estos de que hablan, por ejemplo, para mí, yo siempre he venerado HBO. Para mí HBO era...
Era.
Era.
Exacto.
Era. Pero yo, después de ver la programación de HBO y lo que HBO ha propuesto este último año, hombre, imagino que toca un poco por la pandemia, también la habrá afectado.
Estoy contigo.
Pero no ni por asomo.
Aparte que HBO, a mí, el año pasado, cuando decidió sacar de su panel de películas Lo que el viento se llevó, me cayó a los pies, lo siento mucho, pero HBO ya no me merece la confianza, ya no tan solo por la programación que tú dices, Nacho,
sí,
sino por la actitud.
Sí.
Me parece absurda, no voy a decir otra palabra más fuerte, absurda, de sacar una película como es Lo que el viento se llevó, que es un clásico, clásico del cine, de todas las épocas, que está basada en una novela clásica, y que lo único que hace es explicar un fragmento de la historia de Estados Unidos, para bien o para mal. Pero no hace más que eso, ¿no? Entonces, claro, cuando una cadena, por razones de que sean políticas y de presiones económicas, no sé cómo fue el hecho de que lo sacara de su panel de programación, pero a mí me cayó a los pies HBO, y eso que tenía quizá de las mejores series que se habían hecho en el año 19 o 18 eran de HBO.
Pero el 20 ha caído en picado, ¿eh? Sigue teniendo series notables, por ejemplo Perry Mason.
Perry Mason es una de las importantes también extranjeras.
El visitante de Outsider, que se basa en una novela de Stephen King que lo llevan al tema policial.
Sí.
O sea, tiene series, La innegable verdad. Tiene series, pero no esa serie. Yo el otro día hoy leí que había caído entre la gente de 18 o 49 años, un 50% de abonados había caído a HBO desde la desaparición de Juego de Tronos.
Bueno, o sea, es un fenómeno extra, digamos, televisivo y cinematográfico.
Has dicho un fenómeno.
Un fenómeno.
Al menos, no es serio. Yo creo que intentaron solucionarlo eso con Westworld. Y con Westworld se la pegaron.
O sea, no todo siempre sale de cara, como se cree uno. Nacho, te dejo ya, pero dentro de 15 días, si te va bien y te apetece, te volvemos a llamar para que nos hablemos ya, nos centremos en lo que están viéndose en este 2021, en este primer año, en este primer mes del 2021.
Poquito, ¿eh?
Bueno, pues lo poquito que haya, nos lo comentas. ¿Ok?
Bien.
Venga, gracias, buenos días. Sí, hasta siempre. Adiós y au.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa. Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Seguim aquí, al cinema i més, el Delicatessen, el programa que de dilluns a dijous presenta Toni Guerrero i que a la primera mitja hora d'aquest divendres presenta un home expert en òpera, com és el Fèlix. La veritat, parlaven de sèries, però també hi ha hagut estrenes, que ningú pensi que avui divendres, dia 15, no hi ha hagut estrenes. El que passa que molt petites, 6 estrenes tan sols. Jo vull fer referència a 3 pel·lícules. La primera és una pel·lícula per tots els públics, perquè és una pel·lícula, sobretot pels aficionats al senyor Fellini, que es diu Fellini de los Espíritus. És un documental italià de la directora, ara no tinc aquí el nom, sí, Selma de l'Olio, que el que fa és investigar no la cinematografia, no la obra cinematogràfica del Fellini, sinó la seva identitat, les seves preocupacions respecte a la religió, per exemple, catòlica, o també respecte al món de l'esoterisme. I fa una referència de com, en diferents pel·lícules, el Fellini va introduir aquestes preocupacions i aquestes mirades seves. La segona pel·lícula que vull recomanar és una pel·lícula per gent gran, però jo diria que també la gent jove té que veure. Es diu 23 Paseos, és una pel·lícula del Reino Unido, del Paul Morrison, que també és el guionista, i explica la història de dos persones grans, ja jubilades, que estan passejant els gossos i que, com passa sempre en aquests llocs on amos i gossos estan passejant, comencen a fer una amistat. I a partir d'aquesta amistat surt una relació emocional i sentimental molt interessant, molt ben portada i, sobretot, molt ben interpretada pels actors Alison Steadman i Dave Jones. I, finalment, una pel·lícula pels joves, una pel·lícula molt interessant perquè és una pel·lícula pràcticament educativa, que es diu Fritzi, un cuento revolucionario. És una pel·lícula alemana que explica amb animació la història de la caiguda del mur de Berlín. Per tant, pel·lícula molt interessant, la història d'una nena que vol sortir de l'Alemanya de l'Est, que no pot, i tot això comença a fer diguem, la història de com va començar la alliberació d'aquesta Alemanya i la reunificació de les dues Alemanyes. Això és tot del cinema.
Missatge de Clínica Jané. Pels pares i mares, perquè cuidin d'ells mateixos i perquè pensin en ensenyar els seus fills i filles a cuidar-se. Saps que ells reben les càries a través dels pares? Clínica Jané.
Odontòlegs. Hem canviat d'adreça. Carrer Maria Cubí 110, telèfon 93 253 0433. 93 253 0433. Clínica Jané, odontòlegs. Gràcies per la confiança.
Clínica Jané, els teus dentistes des de 1947.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
No seas cruel. Sabes que te quiero a ti.
¿Cómo qué? La señora de Castro bosteza en los cócteles. Se aburren los campeonatos de canasta. Se duermen los conciertos de gala. El viejo amor de los 18 años puede ser ahora una aventura romántica. Algo agradable y excitante. Mientras no haya complicaciones. Ahora las hay y todo se viene abajo.
¿Qué quieres decir?
Aquesta veu masculina, suposo que qualsevol bon aficionat al cinema la pot reconèixer, és la veu de l'Alberto Closas, un dels grans actors de teatre i de cinema que hi ha hagut en nostre país, i jo diria que de projecció internacional. Per això vull parlar de l'Alberto Closas i d'un llibre que ha sortit no fa massa mesos, que es diu Alberto Closas a un paso de las estrellas. És un llibre que han escrit a quatre mans el Francis Closas i la Sílvia Farrioli, que ha editat Càtedra en la seva col·lecció Signo e Imagen, en pròleg de l'Eduardo Mendozas. Tenim amb nosaltres els autors, Francis Closas i Sílvia Farriol. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Francis. Hola, Sílvia.
Hola, hola.
Bueno, suposo que podem parlar els tres perquè teniu telèfons d'aquest de mans lliures, no? O mòbils d'aquests de casa, no?
Intel·ligents. Sí,
perfecte. Sí. Bueno, felicitats per aquest llibre que penso que ens apropa a uns dels actors més importants que hi ha hagut en el teatre i en el cinema espanyol, també a la televisió, perquè va fer televisió també, però jo parlo d'aquest home que és l'Alberto Closas. Com va sortir la idea? Ja sé que és una pregunta tòpica, però sapigué perquè el Francis Closas és el nebot, no?, de l'Alberto, no?
Sí, sí, jo sóc el nebot de l'Alberto, i com diu en el llibre que vam posar a darrere, al morir el meu pare es vam trobar una gran quantitat de, diríem, familiar, cases, això, l'Albert i els seus pares i el meu pare, i vam dir, què fem amb això? Amb això hem de fer alguna cosa, o es llença,
o s'aprofita, no? Clar.
Exacte, doncs pues la decisió, que ha sigut, jo crec, molt encertada, és aprofitar-la.
Total, sí.
I posar l'Albert, diríem, en la història una mica del cine i del Teatre Espanya.
Sí, sobretot perquè no hi havia cap document ni res escrit sobre ell, el qual era un problema greu. O sigui, una persona, un personatge com ell, que va tindre tanta importància en la formació d'una nova manera d'actuar en aquest país, en aquella època, que era tot declamatori, tot tremendo.
Ell va naturalitzar la interpretació perquè venia d'una escola de teatre argentina molt important. Cal recordar, i és el que vosaltres també remarqueu en el llibre, de que era un senyor de Barcelona, era un català de pro, eh? Lo que passa que, com estava tant temps a Argentina i després se va anar a viure a Madrid, perquè era on estava la feina del cinema i del teatre, sembla com si no fos català, l'Albert Closas, no?
Bueno, aquest és un dels temes que també es van plantejar al fer llibre. Primer, recuperar la memòria de l'avi, del pare de l'Albert,
que era un personatge important dins de la política catalana d'aquella època.
Catalana, que per culpa d'ell, entre cometes, es va tindre d'exilar.
Era conseller de l'últim govern del president Companys.
Del Companys, sí, sí. Bueno, dius que per culpa d'ell, potser si no haguessi sortit cap a França, i de França hauria anat a l'Argentina, i a l'Argentina hauria començat la seva carrera d'actor, no hauríem tindrim l'Alberto Closas, gran actor, no?
Exacte.
Això mateix.
Els camins de la vida són... no es poden entendre, vull dir, estan ahí i es viuen i es caminen, no? Però jo penso que el llibre és molt interessant perquè està, sobretot, molt ben documentat. És el que tu explicaves, Francis, i Sílvia també, si vols intervindre. No sé com repartiu la feina. Heu escrit a quatre manes, heu investigat a quatre ulls. Com ha anat aquesta feina?
Bueno, he fet de tot. De fet, jo he organitzat tot el material que teníem a les mans, l'he posat per ordre, per temes, etcètera. I després, bueno, la Sílvia ha escrit molt més que jo, però bueno, hem anat escrivint una mica, o sigui que no ha sigut a quatre mans, i a quatre mans també la investigació.
Sí, però una mica especialitzats.
Una mica especialitzats, sí.
Jo diria també, si em permet, Sílvia i sí, Francis, sí, que el llibre no tan sols és una aproximació molt interessant i molt en profunditat a l'Alberto Closas i a la seva dimensió professional, però també dimensió humana, sinó que també seria una aproximació a l'època del cinema i del teatre espanyol que va viure ell. Per tant, també és un llibre d'història del teatre espanyol i del cinema espanyol en aquell moment, no?
Sí, no molt aprofundida, aquesta història, perquè les dades del llibre...
Bueno, però doneu dades importants, Sílvia.
Sí, cert. Val a dir també que com que ell va començar la carrera a Xile, val a dir, més que Argentina, va començar...
Bueno, Xile, sí, després...
Xile, amb la Margarita Xirgo, vale? És un llibre pensat també perquè pugui ser llegit a Argentina i a Xile. Per això hi ha una aproximació històrica a cada moment, tant d'allà com d'aquí. O sigui, perquè els espanyols no tenen per què saber el que passava a Argentina als anys 40
Clar.
I viceversa. O sigui, els argentins poden no saber res del que estava passant a Espanya als anys 40 o 50, no? I per això hem fet aquesta aproximació històrica també a cada moment de la vida de l'Alberto. On era, doncs què passava allà on era.
A mi em sembla un llibre molt interessant perquè expliqueu moltes coses que es desconeixien de l'Alberto Closas, de la seva carrera, però també de la família Closas, no? Vull dir que també és com una aproximació a tota una saga familiar important en el que ha estat la cultura catalana. I penso que heu fet un treball molt interessant. A més, està molt ben il·lustrat. Heu posat molts cartells i fotografies sí. personals. I això ajuda també a entrar en la història de l'Alberto Closas sí. i en la història, evident, de la família Closas. En aquest sentit, Francis Closas, portar un cognom com Closas, com es porta? Vull dir...
Ah, molt bé. No?
Sí? És com una tarja de presentació?
No, cap de les
maneres. A Barcelona, en cap cas. A Madrid, potser...
A Madrid, més. És curiosa aquesta història de l'Alberto, ell es deia Alberto Closas, per tant, direm Alberto, no Albert, que era més popular a Madrid que a Barcelona, no?
No, bueno, és que es va, de totes maneres va prodigar més a Madrid.
Va fer més teatre a Madrid, això segur.
Sí. Molt més teatre.
Clar. Sí. I el teatre és el que s'aproxima més a l'espectador. Després al cinema, sí, al cinema tothom lo veu on sigui, no? Des de Mort d'un ciclista, que per mi és un treball extraordinari d'ell, a més de la gran família, que potser és la més popular de l'Alberto, no?
Sí.
Però va començar... Pensa que va començar el cine a Espanya en el 54, que el crida a Bardem per fer Muerte de un ciclista.
Sí, que és el seu primer treball, important.
Va començar amb el cine, de fet, abans que amb el teatre, et diria. Però llavors el que passa és que ell, els seus fills, la seva família, eren de Madrid. O sigui, clar. Es va casar amb una dona de Madrid.
Clar, i es va quedar a viure a Madrid.
Sí. Esclar, i per això es va quedar a viure a Madrid. I, a més, això va fer molt més teatre allà que aquí. Aquí va vindre bastantes vegades, però no tant, evidentment, com la quantitat d'obres que va posar en escena a Madrid,
que va fer el pont amb Buenos Aires. O sigui, obres que va muntar aquí els va portar a Buenos Aires i viceversa.
Sí. Vosaltres, que heu viscut de forma, no sé si molt directa, la vida de l'Alberto Closas, va ser una vida una mica d'home guapo, no?, de guaperes.
Sí.
I això lo expliqueu bé al llibre.
Sí.
Total. Ell deia que no era un Don Juan, però no és veritat. O sigui, sí que era un Don Juan. El que passa que el que no li agradava era la figura literària, diríem.
Del don Juanismo, sí, jo t'entenc.
Exacte, sí, el don Juanismo sí. Això ho odiava, sí. I ho diu molt sovint, i ho diem també en el llibre diverses vegades perquè quedi clar. Ara, les senyores, quan tenien l'Alberto Closas al davant, es derretien, vamos.
Es derretien, sí. A mi el que m'agradava més de l'Alberto Closas, i que quan veus una pel·lícula d'ell, jo repasso moltes vegades, perquè a més he tingut la sort de presentar-la en moltes xerrades, La muerte de un ciclista, que és una pel·lícula bàsica del cinema espanyol, és lo bé que parlava, lo bé que vocalitzava, cosa que molts actors creats ja no en el teatre sinó en la televisió no vocalitzen bé, no sé si esteu d'acord.
Sí.
I en canvi l'Alberto Closas era escoltar-li, no hem vist aquest fragment que hem posat de Muerte d'un ciclista, sí. La seva veu, a part que tenia una veu molt característica, sí. No sé si és una veu familiar, tu que ets familiar, Francis Closas, hi ha un altre parent que tingués aquesta veu una mica, com diria jo, una veu potent, poderosa, no?
No. El meu tio Jordi, el gran, una mica. Físicament també era el que s'assemblava més a l'Albert, el Jordi. Mm-hmm. Que, a més, va morir el mateix any. El Jordi va morir com al febrer i l'Albert va morir al setembre.
És curiós, eh?
Molt curiós, eh?
Sí, sí, que curiós. Un llibre realment impactant. Jo recomano a qualsevol persona interessada en descobrir qui era l'Alberto Closas i el que va ser la seva obra. A més, el títol és molt bonic, perquè sembla ser, això ho he posat vosaltres en el llibre, que ell sempre deia que no podia haver arribat mai a ser una estrella, no? Per això el subtítol deia Un paso de les estrelles. Jo penso que sí que va ser una estrella. Potser el moment que ell va tindre de carrera, els mitjans de comunicació no estaven com ara, no sé si esteu d'acord.
Oh,
clar. Perquè tan sols hi havia una televisió, al final sí, després hi ha més televisions, però vull dir que aquest boom que hi ha ara quan qualsevol actor, aunque sigui primerizo, no sé si esteu d'acord, l'Alberto Closas no ho va poder viure amb la intensitat que seria ara, i seria segurament un actor que demanaria en Hollywood o que demanaria al cine europeu, no sé si esteu d'acord vosaltres.
Possiblement,
possible,
això també ho comentem en el llibre.
Sí, sí, és clar, és que tenia una presència física, en primer lloc una presència física, a part que sigués més atractiu o no tan atractiu, és que tenia una presència física molt important, i després la seva capacitat d'actor creat amb l'escenari, d'actor de teatre que després fa cinema, fa televisió, però que les seves arrels són el teatre. Llibre, per tant, molt recomanable. Francis Closas, Sílvia Farriol, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Com sabeu, la ràdio té el seu temps, però ha estat un plaer i un orgull parlar amb vosaltres i recomanar aquest llibre. Yes. Alberto Closas, A un paso de les estrelles, que, per cert, té un pròleg meravellós de l'Eduardo Mendoza. Sí. Moltes gràcies, Francis. Moltes gràcies, Sílvia.
Yes. Gràcies a vosaltres.
Fins a sempre. Una forta abraçada. Adéu-siau. Bon dia.
Adéu.
Bon dia. Bé, arribem ja al final del programa. La propera setmana tornarem amb cinema i més. Tornarem a intentar parlar de les estrenes, si és que hi ha estrenes. Com sabeu, el cinema està bastant amb problemes perquè s'estrenen poques pel·lícules, el confinament no ajuda i la nevada de Madrid va fer que la setmana passada el cinema caigués de recaptació. Per tant, ànim, i si es pot anar al cinema, vagin al cinema i també mirin les sèries de televisió. Fins al proper divendres. Adéu-siau, bon dia.
Delicatessen, direcció Toni Guerrero.